Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Preocupació per l'empitjorament de tots els indicadors de la pandèmia. Pugen els pacients ingressats al Taulí, la velocitat de contagi i el risc de rebrot. En les últimes 24 hores, aquest últim índex s'ha disparat fins als 785 punts, considerat un risc molt alt, mentre que cada cop el virus es propaga de forma més ràpida, amb una taxa de l'1,58. La ciutat continua sumant nous contagis i ja en són 216 més que ahir. També creix la mortalitat. En les últimes 24 hores, 3 noves morts per coronavirus. Unes dades que venen a confirmar que la tercera onada de la pandèmia ja ha arribat i que les pròximes setmanes seran molt dures, amb un pic màxim de contagis aproximadament i segons les previsions d'aquí a un mes. Enmig d'aquest context, continuen els cribatges massius als polígons vallesans per part de la patronal Pimec i el Consell Comarcal. La idea és fer arribar els tests d'antígens al major número de treballadors possibles. Avui se n'estan fent al polígon de Can Salvatella, a Barberà del Vallès. Josep Maria Catalán, president de Pimec Vallès Occidental, en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Avui, per exemple, crec que tenim a l'entorn entre 200-250 tests per fer, no? Vull dir, perquè, clar, com n'hi ha que deixar aquest marxa, no?
Els empleats coneixeran avui mateix el resultat de les proves.
Titulars.
La crònica política d'aquest dimarts ve marcada pel primer ple de l'any, que de nou serà telemàtic. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
Entre els punts més destacats de l'ordre del dia hi ha l'aprovació de la cessió de l'annex de Cal Balzac al Tallaret. Serà per un període de 17 anys, però a canvi el Casal Popular haurà d'assumir el cost de la rehabilitació de l'espai per un import de 225.000 euros. Si no hi ha sorpreses, la proposta prosperarà, de manera que es posarà punt final a un procés que s'ha allargat durant 9 anys amb denúncies incloses contra membres del govern quadripartit ja arxivades per presumpta prevaricació en la sessió. Les colles Nova i Vella anul·len la tradicional passada de Sant Antoni.
I Sabadell es queda sense un dels seus actes més multitudinaris que hauria d'haver tingut lloc diumenge que ve per culpa de la pandèmia. Sílvia Casajoana, presidenta de la Colla Vella, ho ha explicat al Cafè.
Hem hagut d'anul·lar tots els actes populars degut a les restriccions i a les indicacions del Procicat i d'acord amb l'Ajuntament i amb l'altra colla, doncs tot el que és popular no es fa. L'únic que es pot mantenir és la missa, que en el nostre cas es farà a les 12 a Sant Fèlix.
La Colla Nova també mantindrà la missa, en el seu cas, a la Puríssima.
El Sabadell deixa escapar el triomf en l'últim alè contra el Lugo. Un penal d'Ondarroa va propiciar el gol de l'empat gallec ahir al minut 93.
Malgrat això, l'1-1 final li val al conjunt arlequinat per treure el cap de la zona de descens una altra vegada, just quan es creua l'equador de la Lliga. Tot mentre s'espera l'oficialització de l'arribada d'Álvaro Vázquez, cedit per part de l'Sporting. El davanter de Badalona ja no va entrar a la convocatòria de l'equip asturià ahir contra el Fuenlabrada.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. Quina és la previsió del temps de cara a les pròximes hores? Ens l'acosta el Xevi Soler des del Servei Meteorològic de Catalunya. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Doncs situació molt tranquil·la pel que resta d'aquesta jornada de dimarts. Continuarem parlant d'un ambient en general força assolellat, malgrat que encara hi haurà alguns intervals de núvols alts i mitjans que aniran doncs, creuant el país d'oest a est del territori. A més, cal esmentar els estrats baixos que seran presents a punts de l'antiplà central pràcticament durant tot el dia. I aquí la temperatura serà força baixa, amb màximes que no n'hi ha més enllà dels 0 graus com a molt. Això sí, en clar contrast a la resta del país, sobretot a punts del litoral, on aquí la temperatura ja comença a remuntar una miqueta i esperem màximes al voltant dels 10 o 12 graus a tot estirar. Això sí, a altres punts de l'interior l'ambient encara continuarà sent força fred. De cara als propers dies, poques novetats. Continuarem parlant d'estrats baixos o boires a punts de la depressió central, que localment seran persistents durant tot el dia a punts de ponent, i a la resta domini de l'ambient assolellat i una lenta però progressiva recuperació de la temperatura. De moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, hem de dir que ja s'ha normalitzat el trànsit a la C58 a l'altura de Montcada i Reixac en sentit Sabadell, on s'havia hagut de tallar un carril d'aquesta via per un accident. Ara és del tot oberta en sentit nord. De tota manera, precaució a les carreteres perquè, a conseqüència del temporal Filomena, encara continuen tallades al trànsit 13 vies arreu de la xarxa viària catalana, 38 de les quals estan afectades per neu. En una quinzena de carreteres també és obligatori l'ús de cadenes i en una desena més cal extremar, en aquest cas, la precaució pel gel. I pel que fa al transport públic, com funciona a aquesta hora? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. Destaquem en aquests moments afectacions a la línia R4 de Rodalies de Catalunya d'entre 15 i 30 minuts per una incidència tècnica que afecta les instal·lacions entre Martorell i Sant Sadurní. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més alteracions significatives segons els operadors de transport. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts i mig de 2:15, entrem en matèria.
La notícia del dia.
Es dispara el risc de rebrot i la velocitat de contagi a Sabadell en les últimes 24 hores. Ahir l'índex de reproducció era d'1,20 i avui ha pujat fins a l'1,58. Això vol dir que per cada 100 persones infectades se'n contagien 158 més. Sobre el risc de rebrot ha pujat 223 punts fins als 785 actuals. I des de l'últim balanç també s'han registrat 216 nous positius confirmats per proves diagnòstiques i 3 defuncions. I pel que fa a l'evolució de la campanya de vacunació iniciada el 27 de desembre passat, fins ara a la ciutat Pere s'han subministrat 1.695 dosis. Són 110 més que ahir.
Pel que fa al conjunt del país, la velocitat de propagació de la Covid-19 es manté a l'1,21 aquest dimarts. En canvi, el risc de rebrot puja, ho fa a 63 punts, fins als 609. La incidència a 14 dies també puja, passa de 468,37 a 523 en 28 per cada 100.000 habitants. S'han declarat 6.981 nous casos confirmats, cosa que calibra la xifra total per sobre de les 400.000 persones. El 10,95% de les proves de l'última setmana donen positiu. D'altra banda, s'ha informat de 86 noves morts. Hi ha 2.445 pacients ingressats als hospitals amb Covid-19. Són 62 més que fa 24 hores. I també hi ha 477 persones a l'UCI, que són 7 més. Els vacunats arriben a 76.187 persones. Són 7.881 més que ahir.
I aconseguir detectar els casos de coronavirus en 30 minuts i sense la necessitat de personal sanitari és el repte que s'ha fixat l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia vinculat a la Universitat Autònoma de Barcelona. A través de l'anomenat Projecte Combat, finançat amb fons europeus, s'ha creat un dispositiu capaç de mesurar i quantificar la càrrega viral d'una persona.
El projecte va néixer fa 2 anys abans de la pandèmia de la mà d'un científic que necessitava mesurar la presència de coronavirus en ratpenats de forma preventiva. Davant la pandèmia, la proposta ha agafat empenta perquè facilita la detecció de contagis. Una de les seves impulsores, la professora Laura Lechuga, ha explicat al Matí com funciona el dispositiu.
Aquí colocamos unas proteínas, unos anticuerpos que son totalmente específicos al virus, al SARS-CoV-2, ¿no? Y simplemente esta proteína, cuando tú lo pones en contacto con la muestra, atrapa el virus, y en el momento de atrapar al virus, la luz que viaja en mi circuito, pues simplemente, digamos, cambia su velocidad y yo puedo medirla, ¿no? O sea, para que os hagáis una idea, ¿no? Si, o sea, es, digamos, un dispositivo muy sofisticado a la nanoescala, pero simplemente que es igual, porque el virus también es a esta nanoescala, por lo tanto, cuando se atrapa el virus, simplemente la luz que va viajando cambia y yo mido cómo cambia esa luz.
Lechuga assegura que la tecnologia per fer possible aquesta medició ja existia des de fa temps, però fins ara no s'havia fet l'aposta per aplicar-la en un dispositiu.
Y llevamos muchos años diciendo esto, pero no hay forma de conseguir que estas tecnologías lleguen al mercado de manera masiva porque no se veía esa necesidad. Total, ya las tenemos en los laboratorios centralizados, ¿no? Y esto es un buen negocio. ¿Para qué queremos estas tecnologías así? Y ahora yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto que necesitamos estas técnicas de diagnóstico, estos dispositivos pequeños, ¿no? Pero ya no solo para esta pandemia, sino para lo que va a venir en el futuro y también para... Porque imaginaros también lo que ha pasado, todos estos enfermos ahora no se están siguiendo, o sea, los enfermos con problemas celíacos, con problemas de no, por ejemplo, de coagulación, muchos otros, ¿no?
De fet, tot i que l'impuls l'ha donat la pandèmia, el dispositiu és aplicable també al control d'altres patologies, sobretot ara que els laboratoris estan centrats únicament en el coronavirus. En aquest sentit, Lechuga assegura que aquesta tecnologia seria l'única generada a l'Estat, ja que ara depenem de les PCR i els tests d'antígens que provenen d'altres països.
Doncs precisament, parlem ara de test d'antígens perquè PIMEC i el Consell Comarcal faran durant la pròxima setmana una mitjana de 300 proves d'aquest tipus al dia en 5 polígons industrials del Vallès. L'acció s'inclou en el projecte PIMEC Free Covid, que ja s'ha fet en empreses de Sant Quirze i Terrassa, a més d'altres municipis del Vallès Oriental i el Baix Llobregat. El cribatge es fa fins aquest migdia al polígon de Can Salvatella, a Barberà del Vallès.
L'emplaçament escollit per reprendre els cribratges massius amb test d'antígens, engegat per PIMEC abans de Nadal, és l'aparcament exterior del centre d'empreses Nodus Barberà. Les empreses que vulguin participar-hi ho han d'haver sol·licitat prèviament per tal que el dispositiu pugui ser el més àgil possible. Així ho ha assenyalat el president de PIMEC Vallès Occidental, Josep Maria Catalán, en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Pensa que n'hi ha que guardar unes distàncies de seguretat, n'hi ha que fer-ho en hores convengudes, no pot ser fer que s'acumuli tota la gent, sinó que és un pla de treball que porta tota la seva logística a darrere, no?
L'objectiu de l'acció, que avui arriba uns 250 treballadors que coneixeran el resultat de la prova al llarg del dia d'avui, és garantir que les empreses són entorns segurs i podem mantenir l'activitat molt malmesa durant la pandèmia. Catalán admet que encara hi ha preocupació pel clima econòmic d'aquest 2021.
Tenia certa preocupació principalment en el tema de comerç de proximitat, no? Principalment en l'hostaleria, no? A nivell d'empresa en tipus industrial, pues bueno, també n'hi ha, però el sistema de treball és totalment diferent i, per tant, som optimistes de que en el tema de la vacunació, en el tema del test, l'economia pues, es comenci a remuntar a poc a poc.
A més dels testos d'antígens que s'estan fent avui a Barberà, demà se'n faran a Rubí, mentre que dijous, divendres i dilluns que ve arribaran a Castellbisbal, Polinyà i Sentmenat, tot plegat en col·laboració amb el Consell Comarcal. Abans del Nadal, PIMEC en va realitzar més de 1.600, entre altres punts a Sant Quirze i Terrassa.
Com us dèiem, el Departament de Salut avisa que venen dies molt complicats i els hospitals comencen a ajornar operacions.
La tercera onada ha arribat a Catalunya i els experts preveuen que el pic sigui just uns dies abans de les eleccions del 14 de febrer. La consellera de Salut, Alba Vergés, ha lamentat que no es veien aquestes dades epidemiològiques des d'octubre. Per contra, celebra que ha baixat el rebuig a vacunar-se i actualment ja han rebut la primera dosi més de 68.000 persones. La pressió hospitalària va a l'alça i per això han començat a ajornar les operacions no urgents.
I atenció, gairebé la meitat de sanitaris tenen un risc alt de patir un trastorn mental per culpa de la primera onada del virus.
Segons un estudi de l'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques, el 45,7% dels professionals de la salut tenen un risc alt de patir un trastorn mental a causa de la primera onada de Covid-19. Els principals símptomes són la depressió, l'ansietat, l'estrès posttraumàtic i l'abús de substàncies. De fet, segons el mateix estudi, un 3,5% dels sanitaris han pensat en suïcidar-se durant l'últim mes.
I a Eivissa i Mallorca extremen les restriccions davant de la tercera onada i prohibeixen rotundament les reunions socials.
A partir de demà, el govern balear només permet les reunions socials amb el mateix nucli de convivència. Per tant, queden prohibides les reunions amb persones que no visquin a la mateixa casa. Per contra, es permeten a la feina, als centres educatius i viatjar amb transport públic. La mesura serà vigent fins al 30 de gener.
L'actualitat al minut a Ràdio Sabadell.
Són 2:15. El primer ple municipal del 2021 desencallarà la cessió de la nau adjacent a Cal Balzac al Casal Popular al Tallaret. Després de 8 anys de negociacions amb una denúncia pel mig, l'entitat creualtenca podrà fer ús de l'antiga fàbrica de les Llanes durant els pròxims 17 anys. A canvi, es compromet a rehabilitar l'espai que farà servir per un import de 225.000 euros. El portaveu del govern, Pol Gibert, ha afirmat que l'executiu està a favor d'aquesta sessió.
La posició del govern, evidentment, és acabar un tràmit administratiu que porta molt temps donant voltes, diem, que ha sigut objecte d'anades i vingudes i que, diem, que es finalitza aquest tràmit. Diem, i que el govern es felicita per finalitzar el tràmit, que és important, i que aquell espai doncs, pugui veure's amb activitat, que és el que volem, i amb una impressió que també ha de fer l'entitat.
Actualment, l'Ajuntament està consolidant l'estructura de tot l'equipament per poder-lo cedir en condicions.
Un punt que incomoda els membres del Casal Popular, ja que la sessió d'ús començarà d'aquí 6 mesos i critiquen que les obres no hauran acabat encara. Per això ja han anunciat que demanaran una pròrroga en l'inici de l'ús de 12 mesos. Més enllà d'aquesta qüestió, el govern local anunciarà la seva voluntat de prorrogar el contracte del Servei de Transport Públic Local a Transports Urbans de Sabadell per 10 anys més. D'altra banda, també es preveu acceptar la despesa que suposarà la neteja viària de l'espai públic i també la recollida d'escombraries fins que finalitzi el contracte el 2027.
I si entrem a l'apartat de les mocions, en cas de tirar endavant, el carrer Marquès de Comillas podria tenir els dies comptats.
Com a mínim, amb aquest nom, la Federació d'Associacions d'Àfrica Negra de Sabadell i Catalunya proposarà que s'elimini aquest càrrec del nomenclàtor de la ciutat. Recordem que Antonio López, el nom del Marquès de Comillas, va ser traficant d'esclaus durant el segle XIX. Pel que fa als grups municipals, Esquerra Republicana demanarà el suport del ple per sol·licitar al Ministeri de l'Interior que no presenti cap recurs contra la sentència que determina que la caserna és un equipament municipal. D'aquesta manera, la titularitat serà definitiva per Sabadell. S'encara sobre el patrimoni local, la Crida demanarà recuperar la titularitat dels terrenys de l'aeroport de Sabadell, ja que es van cedir a l'estat espanyol per una presència militar que actualment ja no hi és. Anna Lara és regidora de la Crida.
Presentem una moció d'un únic acord que preveu precisament que els serveis jurídics es posin a treballar per cercar la fórmula per recuperar o reclamar el retorn de la plena titularitat dels terrenys a l'aeroport. Com sabeu, també explicarem més detingudament en el plenari de dimarts, igual que va passar amb la caserna, doncs els terrenys que ara són a l'aeroport doncs, eren municipals.
La cessió dels terrenys data del 1932 i des del 1960 no hi ha cap destacament militar. En la seva lluita per la sostenibilitat, Junts per Sabadell proposa que l'Ajuntament cedeixi les teulades dels edificis municipals a les comunitats energètiques que s'uneixin per produir energia a través de plaques fotovoltaiques. Lourdes Ciurón és la portaveu.
Que l'Ajuntament faci la feina de diagnòstic, de buscar i fer una llista de totes les teulades que hi puguin haver. I llavors, clar, això, un cop l'Ajuntament identificades les teulades, els veïns són els que han d'apostar per aquesta nova forma d'energia. Per això demanem que hi hagi campanyes explicatives, perquè el que hem de fer és apropar el coneixement de tota aquesta unitat d'energia a la ciutadania, que lliurement pugui decidir si s'hi vol afegir o no s'hi vol afegir.
Finalment, Ciutadans presentarà una moció contra la nova llei d'educació espanyola, la qual consideren que discrimina el castellà. Per això aposten per una educació trilingüe a Catalunya.
Per cert, que Ciutadans ha confirmat alguns dels noms sabadellencs que van a la seva llista de cara a les eleccions del 14 de febrer. Ho ha fet públic aquest migdia. En total són 4 sabadellencs. Són Joan García, actual vicepresident de la Mesa del Parlament, que anirà de número 5, que és Sergio Salcedo, actual coordinador de Ciutadans a Sabadell, de número 19, la regidora també Laura Casado, que anirà de número 20, i Laura Vílchez, que tancarà la llista i encara és diputada al Parlament de Catalunya.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Canviem de qüestió, Càritas ha ampliat el seu dispositiu diurn per oferir una atenció més completa per a les persones sense llar en el marc de l'operació Fred. Normalment, l'entitat del tercer sector obre de 8:45 del matí per acollir les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges i oferir-los un servei d'higiene personal i esmorzar calent. Per primer cop aquest any, els usuaris també hi poden dinar i quedar-se a les instal·lacions del carrer Duran i Sors fins a les 5 de la tarda.
D'aquesta manera, les persones que es troben en situació de sense llarisme poden anar directament a l'alberg municipal instal·lat per l'operació Fred a Sant Oleguer i no han de passar les nits ni els dies al carrer o en situació de risc. Joan Saborido, membre de la Junta de Càritas Diocesana de Terrassa, ha explicat com són les instal·lacions que han habilitat en una entrevista al Cafè de la Ràdio.
Cap allà a la una, a quarts de dues, doncs servim els dinars, que per cert, vull dir que ens proporciona el restaurant Rambla, que desinteressadament ens ho dona i que ens dona una gran solució per a l'infraestructura. I llavors això segueix fins a les 5 de la tarda, on es tanca el servei.
Saborido també ha assenyalat que el nombre d'usuaris ha anat creixent de forma continuada des que es va posar en marxa aquest servei.
hem vist en aquests dies de la setmana passada que hi va haver l'operació fred i ara, aquesta setmana, doncs, que ahir i avui torna a estar declarada, doncs hem vist un lleuger augment, una tendència a augment, suposo, doncs, perquè deu ser més conegut, es va coneixent el servei. El primer dia vam atendre a l'hora de dinar escassament a 15 persones i ara doncs, estem al voltant superiors a 23 persones, que són les que vam tenir ahir.
En total hi ha un equip tècnic format per 4 professionals que l'entitat que treballen amb les persones sense llar i 2 més que han estat readaptats d'altres serveis que la pandèmia ha fet tancar. A més, compten amb una 20ena de voluntaris que els ajuden a completar el servei.
I el nombre de persones que demanen ajuda al Centre d'Atenció i Seguiment de les Drogodependències del Taulí per consum de cànnabis s'ha duplicat en els últims 10 anys. Concretament ha passat de suposar entre el 4 i el 5% dels prop de 900 atesos anuals a situar-se entre el 12 i el 15%. De fet, aquesta xifra es manté estancada des de fa temps, sobretot en col·lectius joves, d'entre 16 i 32 anys. Són dades que ha facilitat la psicòloga del cas Irina Olats al programa al matí d'aquesta emissora.
Olats assegura que aquest augment no és negatiu perquè seria un reflex d'una major consciència dels efectes nocius del cànnabis entre els consumidors. Així mateix assenyala que els han arribat nous casos a través de programes específics impulsats pel cas.
El fet de que s'han engegat diversos programes, no?, que d'alguna manera també poden motivar doncs, col·lectius que potser no estarien del tot interessats doncs, en venir a fer un tractament o a fer un seguiment, com per exemple el programa educatiu d'alternativa a la sanció administrativa que s'ofereix a totes aquelles persones doncs, menors d'edat que han estat sancionades per consum a la via pública com una manera de saldar el que seria la sanció econòmica, que és una sanció important, pot oscil·lar entre els 600 euros i els 30.000 euros, no?
Un altre programa amb alt percentatge d'èxit és l'orientat a dones embarassades que decideixen deixar el cànnabis pensant en el bé del nadó. Per últim, el cas també col·labora amb el programa de primers episodis psicòtics, ja que aquesta problemàtica va molt lligada al consum de cànnabis i altres substàncies. Olats assegura que sovint darrere dels consums hi ha casos d'ansietat o depressió no detectats i aquest abordatge conjunt permet detectar els problemes i aconseguir un millor pronòstic.
8 minuts per arribar al punt de les 2. Repassem altres qüestions del dia en format més breu. El propietari d'un bar de Can Puiganer ferit amb arma blanca al rostre.
Els fets van passar aquest dilluns a la tarda. Segons han confirmat els Mossos d'Esquadra, es va produir una baralla a l'interior d'un local del passatge Marco Polo, amb el resultat conegut i l'amo de l'establiment van acabar a l'hospital amb pronòstic favorable. Els agents de la policia continuen investigant com s'han originat els fets.
Talls de trànsit a diferents carrers durant aquesta setmana pel pla de millora de ferms.
A partir d'avui i fins al dissabte renovaran els ferms dels carrers de Feijóo, Fontanella, Camp Viloca, Velázquez i Lluc. L'horari d'aquestes actuacions serà des de les 8 del matí fins a les 7 de la tarda. També hi ha afectacions puntuals al trànsit a diferents cruïlles dels carrers del barri de la Plana del Pintor entre les 8 del matí i les 2 de la tarda per dur a terme tasques de neteja i inspecció de la xarxa de clavegueram.
Dues empreses ferroballeres de Barberà del Vallès denunciades per abocar materials tòxics de forma il·legal.
La Fiscalia de Barcelona els acusa d'un delicte contra els recursos naturals i el medi ambient al llançar residus contaminants a l'ecoparc dels hostalets de Pierola i en uns terrenys de Cerdanyola. Segons el fiscal, les dues empreses serien responsables de la posada en marxa d'una fragmentadora de metalls sense autorització, des de la qual es generaven els residus tòxics. Al parc de l'Alba de Cerdanyola, entre els anys 2018 i 2019, s'hi haurien llançat més de 604 tones.
I aquest diumenge tocava veure com una 80ena de carruatges i cavalls omplien els carrers del centre de la ciutat per la passada de Sant Antoni.
És la festa dels tres tombs, portal de la primavera. Avui ha sortit el sol.
Però enguany la passada de Sant Antoni s'ha suspèn per la pandèmia. Tampoc hi haurà benedicció dels animals. Sí que es mantindrà, però, la missa. El coronavirus complica encara més la celebració d'una jornada festiva que ja de per si és dificultosa, donat que les dues colles sabadellenques que veneren al Sant segueixen apostant per fer els tres tombs el dia 17, en comptes de moure la data per coincidir cada any amb el cap de setmana.
Sabadell és de les poques poblacions catalanes que manté la cita del Santoral per fer la passada de Sant Antoni. La presidenta de la Colla Vella, Sílvia Casajoana, diu al programa El Cafè de la Ràdio que les empreses no entenen que s'agafin un dia de festa pels tres tombs.
si cau entre setmana es fa i no tothom això ho pot permetre i cada vegada més les empreses no entenen que t'agafis un dia de festa per aquest acte, no? I això és amb el que hem de lluitar. A nivell de les institucions sí que ens donen tot el suport, per tant aquí també ho tenim assegurat. Ara és més a nivell particular que tu puguis demanar el dia de festa a la feina. Evidentment és un dia molt llarg, que comencem moltes vegades abans de les 6 del matí i que moltes vegades acabem després de les 12 del vespre estan supercansats. Però el 16 i el 18 tothom va treballar.
Fa 105...
Vendré que obres pas el traginer i el seu carro.
Fa 150 anys Sant Antoni era un dia de festa i l'efemèride no és casual perquè la Colla Vella volia celebrar el seu 150è aniversari aquest any, però malauradament no serà possible. Per això s'han emplaçat amb l'Ajuntament a deixar-ho per l'any que ve. El que sí que es farà és la missa a Sant Fèlix, sense la part de l'adornació ni el pa beneït. Joaquim López, secretari de la Germandat de Sant Antoni Abat, Colla Nova, confirma que ells faran un acte similar.
Farem la benedicció a la missa, com cada any, a la pròxima, a la una del migdia, repartirem una mica els panets i nosaltres hem embolsat amb totes les medides de seguretat com està manat. I, bueno, és l'únic que podrem fer per als socis i això, que vinguin, se'ls donarà el seu panet i els de coca, tot en bolsa, automàticament.
En l'acte també recordaran els difunts per la pandèmia. López entén que se'ls pugui veure antiquats, però resisteix a moure la passada del dia 17. A més, no vol valorar una possible reprogramació a la primavera, ja que tenen previstos altres actes en aquelles dates. L'única vegada que no s'havia fet la passada va ser l'any 62, a causa de la gran nevada, que no es va poder fer. Algun altre any s'han hagut de canviar l'horari, però s'havia acabat fent.
És la festa dels prestors.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Està clar que jugar cada 3 dies per nosaltres és difícil. Ha sigut un partit en el que han passat masses coses a la primera part.
Teníem una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Final de notícies migdia. Catalunya encara arrossega les conseqüències del temporal Filomena i els episodis de fred activen les alarmes socials.
Dues persones sense llar han mort a causa de les baixes temperatures d'aquests dies, segons assegura la Fundació Arrels. Els dos homes de 32 i 38 anys vivien al Ras a Barcelona. Per la seva banda, la Comunitat de Madrid es veu obligada a ajornar la tornada a l'escola fins al 18 de gener a causa dels desperfectes que ha deixat el temporal.
I als Estats Units, els demòcrates inicien l'impeachment contra Donald Trump. El partit de Joe Biden ha presentat la sol·licitud formal per iniciar un judici polític i destituir a Trump abans d'hora. Ho fan, diuen, per incitació a la insurrecció, després que el republicà donés suport a la mobilització del Capitoli per inhabilitar a Trump a l'hora d'exercir càrrecs públics, així com per presentar-se a les eleccions del 2024. Hi ha dues opcions. D'una banda, activar l'esmena 25 de la Constitució americana, o de l'altra, iniciar el procés d'impeachment. El text es votarà al Congrés i Ernesto Pascual, un expert de la UOC, no descarta que hi hagin reaccions revolucionàries, tal com ha alertat l'FBI davant d'aquesta presa de possessió. Menys d'un minut per les dues, marxem. Fins aquí a Notícies Migdia, que hem fet amb el Toni González de les Vies de So i la Júlia Ramon a la redacció. Ara arriba tota la informació esportiva a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.